Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 31 de maig de 2013, festivitat de la Visitació de Maria i també Nostra Senyora del Sagrat Cor, últim dia del mes dedicat a la Mare de Déu. Salutacions del Gerard Carrión i la Sara Cruz a la redacció, també amb el Gerard Campos, amb el Ferran Capdevila i el David García a la producció i amb el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. L'endemà que la Comissió Europea relaxés el dèficit fins al 6,5% en el seu objectiu per a Espanya, Artur Mas va reclamar ahir que aquestes dues dècimes addicionals es reparteixin de forma justa i que el sostre sigui asimètric.
A l'obertura de la 29a reunió del Cercle d'Economia Sitges, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha retret al govern espanyol que dels 35.000 milions d'euros addicionals de dèficit que la Unió Europea ha permès a l'estat espanyol, només 2.000 seran per les autonomies, segons el que ha anunciat el ministre Montoro, que aquesta gestió és una tercera part de la despesa pública del total. És en la defensa del dèficit asimètric, el president Mas va tenir el suport del president del Cercle d'Economia, Josep Piqué, que va qualificar de lògic que Catalunya, que històricament ha estat solidària amb altres comunitats autònomes, exigeixi ara una mínima solidaritat de la resta per poder comptar amb un marge més ampli de dèficit. El president Mas va afegir que és un espectacle absurd la picabaralla entre comunitats per la flexibilització del dèficit.
Artur Mas també va rebutjar la pujada d'impostos i la retallada de les pensions que s'està indicant, s'està marcant des de Brussel·les, des de la Unió Europea, i va alertar que aquestes mesures enfonsarien l'economia.
El cap de l'executiu català pretén que sigui comprensiu amb un allargament de l'edat de jubilació. Va carregar contra una reforma que toqui els pensionistes. A més, davant els empresaris reunits a Sitges, Mas va defensar el camí del dret a decidir i va denunciar que l'estat espanyol ha iniciat un procés de recentralització i desmembranament de l'autogovern.
Artur Mas creu que aquest procés s'està fent per la via de les competències i del control dels recursos. Entre els exemples va citar la Llei Wert, el projecte de reforma educativa del govern de Rajoy, que, segons va dir Mas, no només tomba la immersió lingüística en català, sinó que vol que els currículums escolars es decideixin des de Madrid. Mas, que va ser contundent a l'hora d'afirmar que no tornarà a fer una operació com la de l'Estatut, va argumentar que la consulta sobre el futur polític de Catalunya és l'única sortida possible perquè la política del peix al cove està superada per la història i la reforma constitucional que planteja el PSOE no té aliats. Passem a altres notícies de casa nostra. Pas endavant del projecte Barcelona World. Ahir es van fer públics els noms dels inversors internacionals que formaran part del projecte en la presentació que es va dur a terme a la Cambra de Comerç de Tarragona.
El grup Melco, el consorci hoteler Malià i Baluar Retail, promotor dels Aule, la Roca Village i les Roces, són els principals... Són els principals aliats de l'empresari valencià Enrique Bañuelos, promotor del macrocomplex a través de l'empresa Veremonte. Els promotors de BCN World han volgut deixar clar que el seu projecte comença a prendre forma amb un primer centre d'oci a resort que generarà 5.000 llocs de treball directes. Barcelona World s'ubicarà en uns terrenys propers als que actualment ocupa Port Aventura entre Vilaseca i Salou. L'empresa Veremonte estarà al capdavant de la construcció del complex. En principi, les obres començaran aquesta tardor amb la intenció que el macrocomplex pugui obrir a finals de 2016.
El director general de Serveis Penitenciaris i responsable de Seguretat del Barça, Xavier Martorell, va assegurar ahir que no ha encarregat mai a l'agència de detectius Método 3 cap investigació a companys de partit ni altres polítics en cap dels àmbits on ha treballat.
Martorell, que va comparèixer davant la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament en relació amb els possibles casos d'espionatge polític, ha assegurat que la seva relació amb l'empresa Método 3 sempre ha estat lícita i legal i que mai ha anat més enllà del límit comercial. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, de la seva banda, va denunciar que el Ministeri ha vulnerat nítidament les competències catalanes i li ha reclamat que les respecti, ja que el cos dels Mossos d'Esquadra és qui ha d'investigar aquesta possible trama d'espionatge.
Els prínceps d'Astúries van rebre ahir una xiulada en arribar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una protesta que va pujar de to a l'interior de la sala. Els aplaudiments que bona part del públic del Liceu van dedicar a Felip i Letícia no van poder silenciar la protesta mentre seien tots dos a la llotja per assistir a la representació de l'òpera L'Elisir d'Amore.
Els prínceps van rebre amb sorpresa la xiulada i després durant l'entreacte es van quedar a les seves localitats i van optar per no sortir de la llotja de Liceu. L'esbroncada inèdita a Felip i Letícia la van presenciar personalitats com la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, l'alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, també el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, o el de Justícia, Germà Gordó, que eren a l'acte.
I més de 6.000 persones han omplert aquesta nit i matinada passades la plaça de Sant Pere de Berga en la primera Patum completa. Les músiques de la Patum i les comparses han marcat el tret d'inici d'una festa que ha culminat amb l'anomenat salt de plens aquesta mitjanit.
Els patumaires han estat i han ballat aquesta nit i han saltat sota el foc en un dels moments més destacats de la festa de la Patum, declarada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat des de l'any 2005. El fred i els símbols independentistes han marcat aquesta segona jornada de Patum, en què algunes de les comparses han lluït l'estelada, i una sorpresa perquè el bisbe del Solsona, Xavier Novell, vestia de diable i va saltar a la Patum completa. Com a novetat, la comparsa dels Àngels han estrenat vestits, unes robes que s'inspiren en els models que es duien a principis del segle XX. La ciutat espera rebre entre 80.000 i 100.000 persones en els 5 dies de la festa.
I en la setmana de Corpus també són importants altres tradicions aquests dies, com l'ou com balla, la Catedral de Barcelona, la Basílica de la Puríssima Concepció i en altres esglésies de la capital catalana i de la resta del país. També les catifes constitueixen un nom propi de l'actualitat per Corpus. Avui en parlarem en la segona hora amb la tinent d'alcalde de Cornellà de Llobregat, una de les ciutats que acullen catifes que guarneixen els seus carrers diumenge, festa del Corpus. Entre elles, a part de Cornellà de Llobregat, hi ha la Garriga i Sitges, entre moltes altres.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres, últim dia del mes de maig. La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra Espanya per haver-se negat a acceptar la targeta sanitària europea als hospitals públics de zones turístiques i haver obligat els pacients dels estats membres a pagar per tractaments que són gratuïts per als espanyols.
Des de Brussel·les han rebut nombroses queixes de ciutadans comunitaris sobre hospitals públics de l'Estat on, en comptes de la targeta comunitària, els han demanat l'assegurança de viatges i la targeta de crèdit. Segons la Comissió, l'assistència hospitalària ha de ser gratuïta en termes generals i la targeta europea, que és gratuïta per als ciutadans europeus, hauria de donar dret al titular a ser tractat de la mateixa manera que un ciutadà de l'Estat espanyol que, a efectes pràctics, també és ciutadà europeu i disposa de la mateixa targeta sanitària europea. Tot i això, i segons les denúncies rebudes a Brussel·les, molts hospitals van informar als pacients que la seva targeta no era vàlida si tenien assegurança de viatge. Aquest problema s'està negociant des de l'any 2010 i les autoritats espanyoles asseguren que han pres mesures per resoldre-ho, però el nombre de queixes segueix augmentant. El cas, però, podria arribar davant el Tribunal de Justícia de Luxemburg.
Les empreses de la trama Gürtel van pagar viatges i esdeveniments a l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, i la seva família, entre aquests part d'un viatge a Disneyland París l'any 1998 i un altre a Dublín un any després, a la seva exdona, avui ministra de Sanitat, Ana Mato, segons es diu en un informe de l'Agència Tributària.
Les conclusions d'aquest informe, remès al jutge del cas Gürtel, Pablo Ruz, de 114 pàgines, reflecteixen que la xarxa Gürtel va pagar com un regal part del viatge a Disneyland d'Ana Mato i un dels seus fills per almenys 3.635 francs. L'informe explica que el grup d'empreses del presumpte cas de la trama Gürtel, Francisco Correa, va abonar també despeses de la celebració de la comunió i de l'aniversari el 2005 i el 2006 d'una filla de Sepúlveda i Mato, així com un viatge de Sepúlveda a Helsinki el 1996 i diversos bitllets d'avió fins a comptabilitzar un total de 15 conceptes diferents entre els anys 1996 i 2006.
I acabem explicant-vos que avui és el dia sense tabac i amb aquest motiu un estudi que s'acaba de fer públic, liderat per científics d'arreu de l'Estat, posa xifres a un fenomen ben conegut des de fa anys, que un de cada 5 tumors els causa precisament aquesta pràctica, el tabaquisme. Com recorda Antonio Agudo, de l'Institut Català d'Oncologia, en el seu estudi sobre tabac i càncer, a la revista Journal of Clinical Oncology, 270.000 casos de càncer cada any són diagnosticats en 8 països europeus i estan directament vinculats a aquest hàbit. Quatre minuts i serà un quart de nou. La cancellera alemanya Angela Merkel es va reunir ahir amb el president francès François Hollande a París, un dia després que la Comissió Europea hagi flexibilitzat el dèficit d'Espanya, però també d'altres països de la Unió, entre ells França, a canvi de més reformes.
La cancellera i el president francès han manifestat punts d'acord en diverses qüestions que defensaran conjuntament el Consell Europeu que es farà a finals de juny i on s'espera que s'assumin la resta de països. Els dos consideren indispensable accelerar la posada en marxa del Fons Europeu contra l'atur juvenil, dotat amb 6.000 milions d'euros. Merkel espera que aquests diners puguin repartir-se entre el 2014 i el 2015 i no pas en 7 anys, com s'havia dit en un principi. Angela Merkel i François Hollande també veuen primordial treballar perquè la Unió Bancària Europea sigui una realitat. Aquestes qüestions es concretaran a la reunió de ministres d'ocupació de la Unió Europea que es farà el 3 de juliol a Berlín.
Us expliquem també que l'informe anual sobre terrorisme que elaboren els Estats Units destaca l'increment de l'activitat terrorista de l'Iran i de Hezbollah, que ha arribat a nivells no vistos des de l'any 1990.
El document referent al 2012 identifica el règim de Mahmoud Ahmadinejad i la seva milícia aliada libanesa Hezbollah com amenaces creixents. Un dels règims que va rebre suport iranià va ser el govern de Bashar al-Assad, també el moviment de resistència islàmica, Hamas, i altres grups palestins, així com militants xiites a l'Iraq. Respecte d'Al-Qaida, el Departament d'Estat ha conclòs que està significativament debilitada i cada cop se centra més en la pròpia supervivència, encara que és capaç de llançar atacs nacionals i també internacionals des del seu refugi a l'oest del Pakistan. Les filials d'aquesta organització, en canvi, es decanten cada vegada més pels atacs a menor escala. L'informe també recull que els països on hi ha hagut més atacs, morts i ferits han estat el Pakistan, l'Iraq i l'Afganistan.
I Síria ja ha rebut el primer carregament de míssils antiaeris enviats per Rússia. Ho va avançar ahir el president Bashar al-Assad en una entrevista emesa a la televisió libanesa, on el president també parla de l'eliminació de l'oposició, que ell qualifica de grup de forces terroristes, i de la participació del règim en la Conferència de Pau de Ginebra. Mentrestant, Rússia acusa l'oposició siriana d'impedir un possible diàleg de pau entre les parts enfrontades.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Volia seguir jugant al Barça, però el club ho veu diferent i toca respectar-ho. Marxo, però tornaré. Així de contundent es mostrava ahir Erika Vidal en la roda de premsa que va fer per acomiadar-se del club blaugrana.
El jugador francès Acompanyat pel president del club, Sandro Rosell, el director esportiu, Andoni Zubizarreta, s'ha acomiadat donant les gràcies a tothom, molt emocionat, i explicant que, tot i no tenir cap oferta de moment, la salut li permet jugar i és molt difícil penjar les botes perquè, segons va dir, el futbol és la seva vida. El club li ha ofert ser el director tècnic de les escoles del Barça, càrrec que estarà a la seva disposició quan vulgui. Tota la plantilla i tot el cos tècnic i mèdic han estat presents en aquesta roda de premsa per donar suport a un company que, quan ha agraït a tothom el que han fet per ell, li han caigut les llàgrimes.
De la seva banda, el porter del Barça, Víctor Valdés, va anunciar ahir que compareixerà aquest matí en roda de premsa, concretament a les 11, a la sala de premsa Ricard Maixencs del Camp Nou. Ho farà per parlar amb els mitjans de la seva situació.
És la primera vegada que parlarà des que va anunciar que no renovaria contracte amb el club blaugrana. Ell mateix va anunciar aquesta roda de premsa mitjançant les xarxes socials. Puyol i Tito també passaran per la sala de premsa. El capità blaugrana ho farà previsiblement per parlar de la seva operació. Després d'aquesta compareixença, a les 5 de la tarda, a la Ciutat Esportiva, el Barcelona s'entrenarà per última vegada. Finalment, l'entrenador Tito Vilanova tancarà la jornada de compareixences davant els mitjans.
Serà un tràmit el d'aquesta última jornada per al Barça i també per a l'Espanyol. Els blaugrana, això sí, tenen la possibilitat d'igualar el rècord del centenar de punts assolit la temporada passada pel Real Madrid. I tret de sortir de les semifinals pel títol de la Lliga ACB de bàsquet, la Lliga Endesa, va ser ahir amb un triomf del Real Madrid en el primer partit de la sèrie al millor de 5 de semifinals sobre el CAI de Saragossa per 84-76, tot i que els aragonesos van aguantar el partit força bé.
De la seva banda, el Barça-Riga jugarà 3 partits al Palau aquesta setmana, el desempat de dimarts contra el Bilbao i 2 semifinals contra el Gran Canària. La primera avui a les 9. Els blaugranes buscaran el 7è play-off, final consecutiu, tot un rècord. Els de Xavi Pasqual es consideren favorits.
I en tenis, el serbi número 1 del món, Novak Djokovic, va guanyar ahir l'argentí Guido Pella en només 1 hora i 26 minuts i es va classificar per als vuitens de final de Roland Garros.
El seu proper rival serà el guanyador de l'enfrontament entre Grigor Dimitrov i Lucas Pouli. De la seva banda, Rafa Nadal no ha pogut disputar el seu enfrontament contra el txec Martin Lisan. La pluja ha obligat a ajornar 22 partits previstos per ahir dijous.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Càritas Barcelona ha atès en els 5 primers mesos d'aquest any més de 43.000 persones, un 9% més que en el mateix període de l'any passat, i prepara per a la tardor vinent una nova plataforma d'ocupació que intentarà integrar al mercat laboral els aturats de llarga durada amb càrregues familiars. El cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va fer ahir balanç de l'acció social de Càritas, que l'any passat va assistir també 260.000 persones, un 3% més que el 2011 i el doble que el 2007. Xifra que representa que el 5,2% de la població de la demarcació barcelonina, que inclou les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, subsisteix gràcies a l'ajuda de l'entitat catòlica. Martínez Sistac, que va tornar a demanar un pacte nacional de totes les forces polítiques i econòmiques que situï la feina com un bé d'interès general i com a primer objectiu de la recuperació econòmica, va explicar també que la pobresa es cronifica i s'intensifica i s'estén també a Catalunya. Gràcies al fet que els donatius particulars han augmentat d'un 25%, Càritas projecta un nou programa que presentarà a la tardor, com dèiem, per ajudar els aturats de llarga durada a trobar feina. A més, les Càritas diocesanes de Catalunya faran la col·lecta del Dia de Corpus aquest diumenge, una de les dues importants de l'any.
I canviant de qüestió, us expliquem que demà a 11:15 del matí se celebrarà la cripta de la Basílica de la Sagrada Família, una eucaristia que presidirà el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i que estarà concelebrada per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. En acabar tindrà lloc la presentació i la benedicció de la imatge de Sant Benet, obra de l'escultor Manuel Cusacs, que ha donat el monestir de Montserrat a la Basílica de la Sagrada Família i que està situada a l'exterior de l'absis del temple. L'escultura de Sant Benet és de pedra travertí romà i té una alçada de 3,80 metres. La figura del sant interpreta, com apunta l'artista, en la seva joventut, un fort caràcter de qui és patró d'Europa i considerat patró del monaquisme de l'Europa Occidental.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, Gürtel va pagar part d'un viatge de Mato a Eurodisney, i es refereix així a un cas de corrupció que podria afectar la ministra de Sanitat. El País, Rajoy i Rubalcaba estan articulant el seu primer gran acord polític. Diari Ara, Mas acusa Rajoy d'immadur. El Punt Avui titula Mas no vol engrunes sobre el discurs que va fer ahir davant els empresaris a Sitges. El Mundo, les pensions abaixaran al ritme que pugi l'esperança de vida. Diari La Razón, el PSOE vol blindar en la Constitució les competències exclusives de les autonomies. El Periódico de Catalunya, sobre el front judicial i polític del cas Método 3, titula Martorell acorralat, referint-se al director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. I l'ABC, continuant amb la seva investigació sobre ministres del govern de Zapatero, titula Magdalena Álvarez va adjudicar als constructors el doble de contractes que el PP. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Ruglà.
Del camp a la taula, el món de l'agricultura cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre d'altres, entrevistem a Domènec Estany, portaveu de la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans, que ens parlarà de la carn produïda sota aquest distintiu europeu de qualitat. Actualitat, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes, del camp a la taula, el món de la terra cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalvia ara amb les millors ofertes.
I estalvia en properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i per a farmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. El més destacat, l'accident que s'ha produït ja fa estonet a l'autopista AP7, tram de Figueres, en sentit nord, en sentit França. L'autopista és tallada, es fan desviaments per una sortida que hi ha un pèl abans, la sortida número 4. En principi, aquesta incidència no està provocant grans retencions, alenteix un pèl la marxa, aturades molt puntuals. Però, si més no, prudència, com us dèiem, tallada, autopista AP7, a Figueres, a sentit nord, sentit França, desviaments per la sortida número 4. A banda d'aquesta incidència, poca cosa més. A la resta de vies, alguns trams amb aturades, podríem dir, habituals en aquestes vies que envolten Barcelona. Sí que hi ha retencions, com dèiem, a punts de la C58, per exemple, o de la B23, però, en general, no sembla un matí excessivament complicat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informa que des de demà i fins al 29 de setembre, Rodalies de Catalunya incrementa la seva oferta de rodalia a l'estació de Platja de Castelldefels, a la línia Redo Sud, durant els caps de setmana, amb una freqüència mitjana de 4 trens per hora a les franges de majors desplaçaments d'anada o tornada a la platja. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. El pronòstic per les properes hores ens indica que els núvols es mantindran abundants fins al migdia. Núvols en general alts i mitjans que seran més compactes i abundants a punts del nord i nord-est, on a hores d'ara ja deixen algunes precipitacions, i a més al centre de la jornada podran créixer algunes nuvolades, sobretot a punts del Pirineu, del Prepirineu, del nord-est i també del sector central del litoral i del prelitoral. En aquestes zones dies, al centre de la jornada hem d'esperar que puguin produir-se alguns ruixats febles i força dispersos. Fins i tot podrien arribar a d'altres punts del país. De cara al cap de setmana hem d'esperar, això sí, que s'imposi el sol al llarg de tant de dissabte com de diumenge. Només tindrem l'excepció del vessant nord del Pirineu, on durant les properes hores i al llarg del cap de setmana hem d'esperar que els núvols siguin força abundants i que es produeixin algunes precipitacions al llarg d'aquests propers dies. Pel que fa a les temperatures, avui seran més altes i aquesta tendència a l'alça es mantindrà també al llarg del cap de setmana. També es mantindrà el vent de component nord i oest, que continuarà bufant amb intensitat tant durant la resta del dia d'avui com al llarg de dissabte i diumenge. Sobretot afectarà punts del Pirineu i del Prepirineu, així com també de les Terres de l'Ebre i de l'Empordà. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
En la setmana de Corpus és notícia Càritas, perquè aquest diumenge l'Església celebra el Dia de la Caritat. L'organització catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa ha atès en els 5 primers mesos d'aquest any, avui és l'últim dia precisament d'aquests 5 primers mesos, més de 43.000 persones, un 9% més que el mateix període de l'any passat. I també prepara per a la tardor vinent una nova plataforma d'ocupació que intentarà integrar el mercat laboral als aturats de llarga durada amb càrregues familiars. El cardenal Lluís Martínez Sistac va insistir ahir en la presentació del balanç de gestió de Càritas d'aquest últim any i mig, en la importància de la recerca de feina, de la solució del drama de l'atur dins aquesta campanya de Càritas, que avui volem comentar quan falten 3 minuts i mig per 8:45 amb Jordi Ruglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Senyor Jordi Ruglà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per haver vingut a atendre'ns i a acompanyar-nos en directe uns minuts des del primer cafè de Ràdio Estel. Estem en la campanya de Corpus i ahir Càritas presentava una mica el que és la dura realitat del moment. Què destacaria de les xifres i dels nous projectes de Càritas a Barcelona, que és on s'atenen més persones a Catalunya?
En primer lloc, agrair-los a vostès la seva atenció i sobretot agrair-los en nom de a qui represento, que és a totes les persones pobres que en aquest moment estan patint. Li tinc de dir que el tema del patiment, de l'augment de la preocupació i de l'angoixa és notable. Abans d'ahir, no, el dimarts, va vindre a veure un senyor que tenia o que té menys de 50 anys. Aquest senyor resulta que porta 4 anys sense treballar i ha estat 4 anys sense treballar, excepte 6 mesos que va poder tindre una feina per això, per 6 mesos. Durant aquests 4 anys, doncs, naturalment, li anava reduint els ingressos i va estar un any i mig vivint com ocupa. D'aquest any i mig, 6-8 mesos, va estar vivint en una fàbrica. La fàbrica li van mossegar les rates. Això li va fer unes infeccions. Quan va anar a l'hospital, ell va demanar si es podia dutxar. Li van dir que no. A continuació, doncs, els metges es van posar la mascarilla. I m'explicava quines eren les seves sensacions quan, a sobre de quedar-se sense feina, tenia d'anar, doncs, d'ocupa, primer a una fàbrica, després a un pis, i després, doncs, la forma en què era atesa per la nostra societat. Així tot, es va oferir per recolzar les persones pobres que vinguessin, perquè ell pensava que podia col·laborar amb els nostres treballadors socials. Sí. I que, per tant, doncs, s'oferia a Càritas com a voluntari.
Doncs un exemple, evidentment, dels rostres més durs de la pobresa, el d'aquest senyor.
Evidentment, el que li vam dir a aquest senyor és que no entraria en aquest moment de voluntari, sinó que nosaltres treballaríem amb ell, perquè conjuntament el que tenim de fer és trobar una feina per ell. El que tenim de fer és recuperar-lo en totes les seves capacitats laborals i en totes les seves habilitats perquè ell pugui de nou començar una nova vida. I aquesta nova vida sempre passa per la consecució d'un lloc de treball.
Senyor Rugla, Càritas està afrontant bé aquest augment de les necessitats, que ja era previsible, però que s'està aguditzant un 9% més aquests primers 5 mesos del 2013 en relació amb el mateix període de l'any passat.
Bueno, bé no. Bé, tot el que fem mai és suficient.
Em refereixo bé pel que fa a recursos i donatius que arriben i voluntaris.
Sobretot el que tenim de dir és que un any més el que ha augmentat, com diu vostè, és tota la part de la solidaritat i de la generositat de la gent, tant en donatius. En els últims mesos de l'any hem tingut un augment important de donatius i també de voluntaris. En aquest moment hem sobrepassat la xifra entre les diòcesis de Barcelona, de Sant Feliu i Terrassa, de 4.000 voluntaris. La quantitat de persones que ve a Càritas i s'ofereix per ser voluntari, doncs en molts casos no ens permet trobar una solució o un lloc per la persona d'acord amb el que aquesta persona o aquestes persones els agradaria fer.
Avui parlem amb Jordi Rugla, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Com definiria aquesta plataforma d'ocupació que ha anunciat Càritas Barcelona per després de l'estiu?
Sí, el que es tracta és, nosaltres, jo faig sempre el símil de que tenim 6,2 milions de futbolistes que estan en l'atur. Per què dic això? Bueno, quan un futbolista queda a l'atur, el pitjor és si després no té possibilitats d'anar al gimnàs, si no té possibilitats d'entrenar, té un cap per entrenar, i si no té possibilitats de fer algun partidillo. Les persones que estan a l'atur cada vegada els passa més com els futbolistes que es queden sense equip i no tenen possibilitat d'entrenar. Per tant, el repte primer de Càritas ja no és l'ocupació, és recuperar aquestes persones, i és el que li diem el programa d'ocupabilitat. Les persones tenen de tindre la recuperació de les seves capacitacions perquè puguin de nou entrar en el mercat laboral. En aquest moment, una gran quantitat d'aquestes 6,2 milions de persones a tota Espanya queden automàticament fora del mercat laboral. És per això que de tot el que hem estat fent ara, inclús el servei de mediació de l'habitatge, el projecte Pai 2, el repunt de l'atenció alimentària, tot això és actuar sobre les conseqüències. Però, a més d'actuar sobre les conseqüències, Càritas té d'actuar sobre la causa. És per això que anem a crear el servei de mediació de l'ocupació, un servei que atendrà aquelles persones que no necessàriament tenen de ser persones que atenguem nosaltres en els nostres equips territorials, sinó que, a més, igual que és el servei de mediació de l'habitatge, aquest servei de mediació de l'ocupació atendrà aquelles persones de la nostra societat que poden derivar-se directament a aquest servei de mediació, sempre i quan siguin persones que estiguin en atur de llarga durada, és a dir, de més d'un any, que tinguin càrregues familiars i que tots els membres de la família estiguin sense feina. Aquestes seran les tres condicions. Però hi ha una que aquí sí que serem molt, molt, molt exigents. La persona sempre té de posar de la seva part. Per tant, requerim per part de les persones un convenciment, unes ganes, una il·lusió i que entre les dues parts puguem emprendre aquest camí per trobar feina. aquestes persones que porten molt de temps, no solament sense treballar, sinó que porten molt de temps perdent les seves capacitacions laborals. I no solament les seves capacitacions laborals, sinó que cada vegada més el seu deteriorament és més gran, amb moltes angoixes i amb moltes depressions.
Bé, Càritas, com ens explicarà Jordi Ruglà, combina la feina d'afrontar emergències dures i ajudar i assistir moltes persones amb la d'atacar les arrels de la pobresa i buscar solucions sobre aquestes arrels. Per exemple, s'han evitat un total de 315 desnonaments gràcies al Servei de Mediació en l'Habitatge, que vostè ha esmentat abans, i ara amb el tema de l'atur, doncs esperem que s'aconsegueixin també resultats, oi?
Bueno, nosaltres el Servei de Mediació de l'Habitatge el vam posar precisament en funcionament fa gairebé 2 anys i tenim de dir doncs que ha superat totes les previsions que nosaltres teníem, i va ser exactament el mateix procediment que ara hem utilitzat per la creació del Servei de Mediació de l'Ocupació. A nosaltres ens estaven augmentant molt els donatius finalistes que donàvem en els temes d'habitatge, i aquests donatius de finalistes doncs dedicàvem sobretot 2 de cada 3 euros a temes de relloguer. I per això vam decidir que no solament era ajudar aquestes persones que havien perdut el seu habitatge, sinó a veure nosaltres què podríem fer en tot aquest procés, i vam destinar uns recursos al començament de lo que és el procés de sobreendeutament de les famílies, i per això vam crear aquest Servei de Mediació de l'Habitatge de cara a la prevenció. Dir que el 70% de les famílies que hem atès s'han pogut mantindre en l'habitatge en el que estaven.
També Càritas ha afrontat aquests últims mesos, aquests últims pocs anys, la construcció d'habitatges per donar un aixopluc directe a persones en situació extrema.
Sí, en aquest moment tenim gairebé 300 habitatges. Aquesta nit estem aquí aquesta nit han dormit sota un sostre de Càritas 1.300 persones. Si a la vegada calculéssim tots els ajuts econòmics que han permès a altres persones poder anar a una pensió, podem dir fàcilment que aquesta nit, gràcies al suport de Càritas, unes 2.500 persones han estat dormint sota un sostre de Càritas, un habitatge de Càritas, o en pensions hostals.
Podríem seguir repassant moltes de les dades que Càritas Barcelona acaba de fer públiques, però per no allargar-nos només ens queda recordar que Càritas, que és el braç caritatiu de l'Església, que és l'Església posada al carrer per posar en pràctica el mandat de l'amor i de la caritat, viu la campanya en la Setmana de Corpus a totes les diòcesis de Catalunya, també a la de Lleida, Urgell, Solsona, Tarragona, Girona, a tot arreu Càritas fa feina. En el cas de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, naturalment, és una feina més gran pel que fa al volum de persones ateses. Però per acabar, amb el senyor Jordi Ruglà, li volem demanar que s'adreci als oients per sensibilitzar-los davant aquesta col·lecta, que és una de les dues importants de l'any a Càritas Diocesana de Barcelona i de les altres diòcesis de Catalunya, la de Corpus, aquest diumenge.
Sí, el que tinc de dir és, no tinc de demanar una vegada més res. El que tinc de dir és gràcies. Gràcies per aquesta extrema generositat, i solament dir que ells són els protagonistes perquè Càritas pugui fer tot el que està fent. El Càritas ha arribat a una despesa en la que el 90% de la mateixa està coberta per donatius de particulars. El 10% a través de convenis amb les administracions que estan formats per la Generalitat, per els 40 ajuntaments en els que estem presents en l'àrea metropolitana de Barcelona, la Diputació i el Ministeri. Per tant, és gràcies als nostres donants que Càritas pot fer la tasca que està fent en aquests moments. A tots vosaltres, gràcies en nom de les persones pobres, perquè són elles les beneficiàries. Càritas mai tindrà ni té diners. Nosaltres el que ens doneu és uns diners que queden en depòsit de les persones pobres. Per tant, gestionem uns diners que estan en dipòsit de les persones pobres i sempre actuem tenint en compte quina ha sigut la vostra voluntat.
Sempre amb el lema ajuda'ns a ajudar, i ara amb aquest nou lema de fa un parell d'anys, un no per a ningú, en tot cas Càritas fa aquesta feina gràcies als donatius que en col·lectes com la d'aquest diumenge, dia de Corpus, en altres col·lectes i també a través de subscripcions que permeten fer arribar donatius a Càritas, canalitza aquesta generositat i aquesta solidaritat de molta gent. Moltes gràcies, Jordi Roglà, director de Càritas Barcelona. Ens agradarà que en properes ocasions no hàgim de parlar de dades tan dures com les que tenim al davant, però és la realitat, i en tot cas, doncs gràcies per la feina i felicitats a vostè i a tots els voluntaris i treballadors de Càritas.
Jo agraeixo que em doni aquesta felicitació, però li tinc de dir que la felicitació, doncs, bueno, és un reconeixement, una comprensió a això, tot això que es fa. Però nosaltres mai estarem contents en el sentit de que no ens podrem mai vanagloriar per el fet de que el que estem fent és un tema d'estimar altruisme, i que això és el que, seguint l'Evangeli, el que ens toca fer, no?
Es fa sense esperar res a canvi, sí, en definitiva, vaja. Sense esperar lloances o agraïments.
Així és.
Moltes gràcies. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia, que compartirem també amb el periodista Lluís Foix després d'aquesta pausa. Gràcies, senyor Roglà. Fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93-212-1504, i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 5 de juny tens pomes Pink Lady a 3,75 euros.
I kiwis de Nova Zelanda a 2,49 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Ja de ple en la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el periodista Lluís Foix. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I amb el mateix Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon dia, senyor Roglà.
Molt bon dia.
Novament, després d'haver parlat de les dades i les xifres de Càritas, entrem en els temes de l'actualitat general. També recuperarem la qüestió de la feina que fa Càritas, perquè em sembla que sempre hi ha relació entre la tasca social de Càritas i els temes econòmics més convencionals o més polítics. Per exemple, ahir Artur Mas va parlar del dèficit asimètric i va criticar que algunes comunitats autònomes, referint-se, suposem, a les del PP, es barallin per les engrunes, segons va dir, va defensar que Catalunya tingui un millor repartiment dels recursos de l'Estat, en definitiva. I també va defensar el dret a decidir en un fòrum d'empresaris a Sitges, avalat pel Cercle d'Economia, on fa un any defensava el pacte fiscal, curiosament. Com valoren aquestes paraules de Mas en aquest moment polític i social tan delicat i tan important?
No, jo, el president, jo crec que té un discurs que és com els rius, no?, que conflueix el mar, no? O sigui, tot el discurs és vingui a tom o no vingui a tom, que Catalunya ha de ser independent. Això és el discurs que diu.
No ho diu directament, per això. Diu hem però, de poder decidir el nostre futur.
Però, a veure, els que sabem llegir, els que portem anys interpretant la política, no cal que ens ho digui. Jo ja sé el que passa entre França i Alemanya. La foto que avui hi ha de la senyora Merkel i el senyor Hollande amb paraigües allà a l'Elisi o a França, doncs el que vol dir, si els problemes que hi ha, encara que no es diguin. I aquí el problema és que el discurs, avui hi ha unes paraules del president del Tribunal Constitucional, el senyor Pasqual Sala, no?, que les troba molt interessants. Sí. Aquí ningú parla d'aplicar l'Estatut, que és la llei vigent.
Clar.
La llei vigent que dona una sèrie de en fi, recordeu que l'Estatut del 2006 va estar en fi, hi va unes discussions tremendes, va estar votat per la majoria catalana, va estar, diguem, retallat d'una manera absurda i va intervenir el Tribunal Constitucional d'una manera, i això ja ho sabem. Però jo crec que un país ha de tenir primer una llei en la qual es
i aquesta comporta. La tenim, encara que hi hagi...
I després un país ha de tenir pressupost. A mi que no em vingui el senyor Mas, doncs, dient que no sé què, que facin pressupost. I que és l'1,2, l'1,3. Per què no fa el pressupost? Per què no pot? Per què no pot? Perquè Esquerra Republicana no el deixa fer el pressupost que ell voldria fer. Per què? Perquè diu que hauria de ser un 1,7 o un del dèficit. Aleshores, que no ens vinguin amb romansos i que no ens vinguin amb qüestions i vinga i donar voltes sobre un tema quan la realitat hi ha una realitat. Que el senyor Raulà la coneix molt millor que jo i participa d'una manera molt directa, i hi ha una realitat que la gent necessita una sèrie de coses i una sèrie... Doncs, per exemple, estic llegint ara aquí el diari El País, doncs Càritas atén a 260.000 persones a la província de Barcelona, no?
Són les dades presentades ahir.
Sí, en l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, això és el que llegeixo aquí El País.
Sí, ho diuen tots els diaris.
Aleshores, està molt bé que anem a Sitges i parlem i no sé quants, i el Josep Piqué digui que vostè és senyor Mas i vostè ens deu, jo no ens dec i tal, però les persones, o sigui, les persones, com les tractem, les persones? O sigui, quina referència o quina causalitat hi ha entre el discurs polític i la gent? I això jo no ho trobo. O sigui, es parla molt que tenen tot el dret, perquè, a veure, no els hi negaré pas tot el dret, i, a més, tenen tot el dret a voler la independència. Però llavors que ho diguin clarament, que no ens diguin el dret a decidir, perquè això és un romanço. El dret a decidir és un romanço. El que sí crec jo és que es faci un referèndum sobre si volem ser independents o no. Que es faci. Però,
de fet, aquesta és la idea del dret a decidir, no? Fer una consulta...
Doncs sobre... per què no es diu?
Bé, suposo que per no tensionar més les coses...
Per no perdre.
Clar, una interpretació. Sí, sí. Sobre el tema... S'han tocat molts temes, senyor Rubla, com ho veu? Està d'acord amb el que diu el senyor Foix?
Jo penso que no hi ha cap futur de Catalunya, ni d'Espanya, ni de cap país, sense garantir una cohesió social. El que... jo puc dir és que les persones pobres a les que tenem, el que m'agradaria és que, com a mínim, els guanyéssim per anar a votar, perquè no van a votar. Mm-hmm. Per tant, el que jo demano és que es tingui en compte que hi ha una part de la societat que s'està quedant al marge, i aquesta part de la societat que s'està quedant al marge jo penso que tindrien de fer alguna cosa. Tindrien de fer alguna cosa per elles. Tots els temes que s'estan tractant, jo naturalment no tinc criteri perquè jo no sóc polític, no sóc periodista.
Però també és ciutadà.
Però el que sí que puc manifestar és que ha arribat el moment en què no podem assistir cada dia a determinats aspectes i a sentir que la xifra d'atur està en 6,2 milions de persones, perquè això és com un vaixell que ha anat a la deriva i resulta que al final el que estem discutint entre nosaltres és a veure qui és el que té les possibilitats de posar una tripulació millor al davant. I mentrestant, la gent que està naufragant doncs no reben ni un salvavides. Això és el que ens està portant a aquesta situació i per aquest motiu Càritas en el mes de setembre començarà a posar en marxa un servei d'ocupació per a les persones que estan en una situació d'atur de llarga durada, que tenen càrregues familiars i que cap membre de la família tingui feina. Creiem que portem molts anys i no és un tema de si ara el dèficit... No, nosaltres ja portem tota l'època de bonança econòmica alertant sobre la situació que teníem de persistència de la pobresa i, bueno, al final el que estem fent és suplir l'estat del benestar quan la nostra càrrega impositiva, tots sabem la que és, i nosaltres el que demanem és que entre tots fem alguna cosa més. I ja no demano econòmicament, sinó el que tenim de fer és urgentment un pacte sobre la ocupació i que nosaltres hasta acceptaríem que ja no fos sobre l'ocupació degut al gran deteriorament que tenen les persones. Un pacte sobre la ocupabilitat, sobre la empleabilitat de les persones, pacte que té de passar entre totes les forces polítiques, econòmiques i socials. Quan jo explicava en el programa d'abans la situació d'aquesta persona que em va vindre a veure abans d'ahir, que ha estat 4 anys, que ha estat mossegat per les rates, que ha estat en una fàbrica, que és una persona que no té ni 50 anys, quan veiem tot això i que no tinguem ni un pacte on pugui fer unes pràctiques com un futbolista que no té equip, que pugui i com a mínim anar a un gimnàs, és que no tenen, les persones que estan aturades, és que moltes d'elles no saben el que és una entrevista, que ningú els truqui per telèfon, el que hi ha és un deteriorament, i moltes d'aquestes persones és que no tornaran a treballar mai més, i això no ho diem, però això és el començament de l'increment de la pobresa, perquè quan arribi l'edat de jubilació no tindran els anys, i per tant estaran incrementant el col·lectiu de persones que reben pensions no contributives.
Com creuen que es pot articular o es pot materialitzar aquest pacte per l'ocupació, per l'ocupabilitat? No sé si el senyor Foix, que interpreta des de fa molts anys la política i veu el moment actual, creu que això és viable. Es parla en alguns diaris avui, per exemple, d'un possible acord entre Rajoy i Rubalcaba sobre temes socials, sobre temes de feina.
I sobretot sobre temes de com fer front doncs, a la pressió que ve des d'Europa i que, Europa ens diu que es prenguin unes mesures, es prenen, no donen resultat i a continuació Europa diu no, doncs miri, que es prenguin més mesures amb la mateixa direcció sabent que no tindran resultats i això és una realitat, o sigui... No és que els polítics no tinguin prestigi, que el tenen o no el tenen, depèn de cadascú. El que no tenen és poder, perquè no poden prendre decisions, perquè les decisions venen marcades, com les cartes, per institucions, com és la Troika, com és la Comissió Europea, com és el Banc Central, i com és el Fons Monetari, que diuen s'ha de fer això i encara que la corda es tensi de tal manera que es pugui trencar, és igual. Es fa això perquè, si no, vostès no tindran els ajuts necessaris per poder sortir de la crisi. Mira, jo li dic una cosa. A part de lo que deia el senyor Roglà, que estic molt d'acord, però jo crec que aquí, en el cas de Catalunya, per exemple, Catalunya té un deute de 50.000 milions d'euros que no podem pagar mai, no el podem pagar. Espanya el té de 900.000 milions i no es pot pagar. Aleshores,
així és.
I llavors, a què es dedica bona part de la recaptació d'impostos o la part del diner públic? A què es dedica? A pagar els interessos d'aquest deute.
I s'ha de dedicar més al dia a dia, a les necessitats, no?
Sí, no, aleshores jo el que dic és que... Clar, tot el que ens passa aquí a la societat nostra, tot el que passa a Espanya, va molt més enllà, o sigui, els problemes els tenim aquí, els patim aquí, perquè som, diguem, l'últim punt, diguem, del camí, però les decisions es prenen a institucions de més alt nivell, que són les institucions europees, que no han trobat una fórmula per poder sortir de la crisi. I aquest és un problema que no sabem... I en comptes d'aplicar mesures noves o en comptes d'aplicar aquests pactes que estàvem reclamant, que estava reclamant ara el senyor Roglà, escolti, fem doncs, que la gent... pensem més en les persones i no pensem pensem menys en els mercats, que és una mica el discurs que hi ha en aquests moments. El discurs és el discurs del mercat. I els mercats no tenen prioritats humanístiques ni socials. Els mercats
aquí,
el que tenen és el benefici.
I aleshores,
si la política es fa d'acord amb els mercats, doncs no anirà bé. Si la política es fa pensant en les persones, com sempre s'ha acabat fent, les coses, com a mínim, no és que siguin perfectes, ni que s'arribin a arreglar del tot, però sí que seran millors, no?
Sí, el senyor Foix diu i els polítics no tenen el poder. Bueno, no tenen el poder, però en molts temes jo penso que entre tots podríem fer alguna cosa més. I jo voldria reivindicar l'important paper dels polítics i, com deia el senyor Foix, doncs la seva credibilitat, doncs uns la tenen en un sentit i altres la tenen en un altre sentit, com en totes les professions. No? Però sí que hi ha un tema que no és un tema econòmic i que, sobretot, és un tema de que entre tots, entre els polítics i tota la societat, el que tindrien de fer és que, ja que hem entrat en aquesta crisi i tots estem més o menys d'acord en que aquesta crisi no és tant una crisi econòmica i financera, sinó que és el resultat de l'acumulació dels nostres errors, sobretot errors en els valors ètics i morals, doncs jo penso que aquí sí que tots podríem fer molt més del que estem fent. Miri, jo fa 2 anys vaig comparèixer en el Parlament de Catalunya, en el Parlament de Catalunya, pels temes de sobreendeutament de les famílies, i en aquella intervenció, doncs aquells dies sortia a borsa una entitat bancària amb K, i a mi m'havia cridat l'atenció que quan agafava el metro, doncs en els torns dels metros et convidaven a ser banquer amb K. Val? I a mi em queda molt l'atenció. Una cosa és publicitar això en el Financial Times, una altra cosa és anar a publicitar això en el metro, no? En els torns del metro. I llavors això ho poden consultar al diari de sessions. El que vaig dir és si no estaríem ensopegant una altra vegada amb la mateixa pedra i que si el final d'això no seria... I eren els mateixos dies que sortia Bankia a borsa i que començava a cotitzar i ja vaig dir, si anem a publicitar això als torns del metro, no passarà després que si això va malament per aquests banquers, els hi direm que ja sabien el que signa, però si no va bé per el banc, doncs una altra vegada tindrem un rescat. D'acord, senyor Foix, aquí estem pagant els interessos, aquí tenim un dèficit, però el que no podem fer és dir que és que això es fa perquè els bancs o les entitats financeres és un aspecte sistèmic. Aquí el més important de tot i sota el que té d'estar tot presidit és sota l'eix humà, sota l'eix de les persones. El que no podem fer és que Càritas, amb una sabata i una espardenya, tingui d'evitar 315 desnonaments i entre els 315 desnonaments i els casos resolts que arriben gairebé a mig millar en algú més d'un any, doncs tinguem de fer això i que a la vegada no puguem tindre un minifrop per rescatar les persones, perquè amb un minifrop per rescatar les persones i extrapolant la sabata i l'espardenya de Càritas, doncs aquí haguéssim pogut evitar molts casos de desnonaments, de patiments de moltíssimes famílies. Per tant, hi ha vegades que nosaltres no diem res de que tot això que s'està fent no sigui il·legal, però des d'un punt de vista moral per nosaltres és totalment inadmissible i èticament és totalment incorrecte. I per tant el que reclamem una vegada més és que tot això que s'està fent vagi acompanyat d'un 5% de tot això per atendre les urgències, les emergències de les persones i de les famílies. 5%, no demanem més.
Els ciutadans, efectivament, dins el debat polític, poden sintonitzar amb unes coses més i amb altres menys, però tornant breument, ja en els últims minuts que ens queden de tertúlia, a la qüestió del dret a decidir, és veritat que molts catalans vinculen un tema, el del dret a decidir o el de la possible consulta, amb la millora del benestar dels catalans i amb un fre a l'empobriment que estem tenint. Tot i que el senyor Foix doncs, és molt crític amb la, o s'ha mostrat molt crític amb la forma de fer la política de Mas.
No, amb la forma de fer la política. Jo no estic en contra de que els catalans es pronunciïn sobre la independència.
Amb la manera de fer-ho, Artur Mas.
Jo el que estic crític, el que sóc crític, és amb l'ambigüetat. El que sóc crític és que dius, escolti, jo necessito diners i, a més, escolti, els que, en el fons aquest, en el fons aquest que ara doncs, rebem diners, doncs jo me'n vull, jo el que vull fer és anar-me'n d'Espanya, d'acord? Això és tan legítim com voler-se quedar.
El que passa és que, clar, cal una reforma del sistema polític, de la Constitució.
Exacte.
No, és ben legítim en democràcia, però...
Tot és de legítim i, a més, jo penso que quan més aviat millor fem un referèndum sobre el dret a decidir, que el dret a decidir el tenim, sinó un referèndum sobre si volem ser independents d'Espanya o no.
Però com tenim el dret a decidir si Catalunya no és, no és sobirana políticament per
decidir-ho? Llavors que es vagi per la reforma de la Constitució. Perquè ahir, com és que ahir comença el president Mas comença a parlar del peix al cove? Que és el que va fer sempre el president Puigdemont.
Ah, exactament, sí.
Ahir comença a dir, escolta, és que entre l'objectiu absolut, és a dir, volem ser independents, serem més feliços, viurem més anys, tindrem un estat del benestar modèlic, serem com Dinamarca, i com va dir el president, com Àustria, etc etc. Bé, però som el que som i llavors això ho hem de gestionar. I el que no podem fer és gestionar-ho amb discursos que després no es poden realitzar. Això és el que dic jo.
Sí, l'hem entès.
I llavors, que digui, bueno, jo vull una majoria excepcional i resulta que el poble de Catalunya no li ha donat. I aquesta és la realitat.
Senyor Rugla, vostè què en pensa breument per acabar?
Mire, jo li diré que jo tinc la sort de que la meva gran universitat no és el carrer, sinó que són les persones pobres que queden en els vorals dels carrers. Elles sempre em diuen el mateix. Entre tu i jo hi ha una diferència. I em deien una vegada, i no em miris així, perquè aquesta diferència no és la que tu penses, que és ni econòmica ni social. La diferència està en que tu, en la vida, podràs esperar. En canvi, jo no puc esperar. Jo tinc urgències que, si no me les solventa la societat ràpidament, ja no arribaré a temps. Al cap de 18 mesos aquesta persona va morir.
Déu-n'hi-do, un exemple també de la duresa. Sí, sí.
Per tant, el que diu el senyor Foix, totalment d'acord. Jo solament afegir, escolti, però fem-ho ja. No podem estar.
No, i a veure...
Fem-ho ja.
A veure,
el que no podem és que aquestes persones estiguin esperant, i al final, al cap de 18 mesos, una persona relativament jove, perquè no va rebre la... doncs, escolti, aquesta persona que em va ensenyar el que era la diferència entre ell i jo, i que no era una diferència, no són els diners. No és el tema social, no. Jo no puc esperar, tu sí que pots esperar.
Alguna cosa més per acabar, senyor Foix?
No, jo crec que estem d'acord amb molts aspectes. I a veure, i les situacions idíl·liques no han existit, ni existeixen, ni existiran. I la vida és dura per tothom, i aquell que tingui diners també té les seves dificultats, el que no en té tants també. O sigui, jo el que vull dir és que s'ha de parlar amb molta més claredat, s'ha de parlar de tal manera que el que es diu es pugui fer, i no s'ha de parlar amb discursos que després al cap d'uns mesos o al cap d'un temps relativament breu, doncs perden tota vigència. O sigui, parlàvem, per exemple, a Catalunya no es parla de la corrupció, oficialment no es parla de la corrupció, i n'hi ha molta. Uh-huh. Ahir mateix va anar un senyor que ha espiat a moltíssima gent i diu que no ha espiat a ningú.
I que té un càrrec,
i que és el director general de presons. Home, escolti, a veure, que no tenim sentit crític amb aquesta societat. Pregunto.
S'ha de tenir, evidentment.
De totes maneres, senyor Foix, Jo no sóc ningú perquè l'admiro a vostè, jo sóc una persona que sempre la segueixo. Però, miri, hi ha una situació idíl·lica, que per mi ja és idíl·lica. Miri, si els quatre que estem aquí volem, demà sortim de la crisi, els quatre, en una situació idíl·lica que requereix una cosa. Deixi'm, perdoni,
Sí, sí.
Que els quatre ens baixem una miqueta els pantalons.
I el sou.
Exacte. Bueno. Rebaixem el nivell de vida que tenim.
I si, no, que trobem un consens sobre dos o tres temes. I els que estem aquí ho podem fer, sempre i qual tinguem la voluntat de fer-ho. Per mi això ja seria superidíl·lic.
Totalment d'acord.
Això ho podríem fer extensiu als milers de persones que ens escolten, també, evidentment. Ha dit el senyor Ruglà que som quatre a l'estudi perquè ha arribat ja el Gerard Carrión, que ara mateix ens farà el resum de titulars. Moltes gràcies, Lluís Foix, periodista, i també gràcies a Jordi Ruglà, director de Càritas Barcelona, per haver-nos acompanyat avui. Molt bon dia, bona festa de Corpus, bon dia de la caritat, mai millor dit, en aquesta ocasió. Gràcies, senyor Ruglà.
Però no oblidem una cosa, què vol dir caritat? Estimar, Estimar, no és beneficència.
També hem de dir que pels cristians doncs això té un vincle molt gran amb l'Eucaristia, no? El pa de Déu i el pa de la caritat.
El cos i la sang de Crist per un costat i l'estimació a l'altre, al proisme.
Adéu-siau, senyor Foix i senyor Rola, bon dia, gràcies. Ara, quan passen ja gairebé 5 minuts de les 9, aquests titulars que ens fa titulars de notícies d'última hora el Gerard Carrión. Després parlarem de l'actualitat de l'Espanyol. Entrevistarem Anna Corbella i Lluïsa Salades, que ens parlaran de la tamborinada que arriba aquest diumenge al Parc de la Ciutadella de Barcelona de la mà de la Fundació La Roda. També parlarem de les catifes de Corpus, de cinema i televisió i dels viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. El govern d'El Salvador ha decidit permetre la inducció al part a una noia de 22 anys i embarassada de 24 setmanes. La jove té una malaltia renal i lupus, una patologia que desgasta el sistema immunològic i que empitjora cada dia amb l'embaràs. A més, al fetus li falta una part del cervell i és molt difícil que sobrevisqui després del part. L'endemà que la Comissió Europea va relaxar fins al 6,5% l'objectiu del dèficit per l'Estat espanyol, el president Mas ha reclamat que aquestes dues dècimes addicionals es reparteixin de forma justa i que el sostre sigui asimètric. En l'obertura de la 29a reunió del Cercle d'Economia Sitges, el president de la Generalitat va retreure ahir al govern espanyol que dels 35.000 milions d'euros addicionals de dèficit que la Unió Europea ha permès a l'Estat espanyol, només 2.000 seran per les autonomies quan aquestes gestionen una tercera part de la despesa pública total. Les empreses de la xarxa Gürtel van pagar viatges i també esdeveniments a l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, i la seva família, entre aquests, part d'un viatge a Disneyland París l'any 1998 i un altre a Dublín, un any després a la seva exdona, avui ministra de Sanitat, Ana Mato, segons un informe de l'Agència Tributària. Pas endavant del projecte BCN World. Ja s'han fet públics els noms dels inversors internacionals que formaran part del projecte en la presentació que es va dur a terme ahir a Tarragona. El grup Melco, el consorci hoteler Malià o el promotor dels outlets, la Roca Village i també de les Roces, són els principals aliats de l'empresari valencià Enrique Bañuelos, promotor del macrocomplex a través de l'empresa Veremonte. I de la plana esportiva, el porter del Barça, Víctor Valdés, ha anunciat que aquest divendres compareixerà en roda de premsa. Concretament ho farà a les 11 a la sala de premsa Ricard Meixens, al Camp Nou, per parlar amb els mitjans de comunicació de la seva situació. És la primera vegada que parlarà des que va anunciar que no renovaria contracte amb el club blaugrana.
El treball és un bé de tots, que ha d'estar disponible per a tots els qui en són capaços. La plena ocupació és, doncs, un objectiu obligat per tot ordenament econòmic orientat a la justícia i al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'estel blanc i blau.
L'actualitat de l'Espanyol, protagonista aquesta hora en el primer cafè de Ràdio Estel. El resum de la setmana sobre el club blanc i blau ens el fa el Víctor García. Víctor, bon dia.
Bon dia, Ignasi. L'Espanyol acomiada la temporada amb una altra decepció després de perdre dos cops contra el Barça l'última setmana. Els blanquiblaus van caure en Lliga per un 0-2 en un partit on no van tenir cap opció de guanyar. Als pocs minuts, un Alexis en estat de gràcia va obrir el marcador i va ser Pedro qui en 85 faria el segon. L'Espanyol ja porta 5 partits consecutius sense conèixer la victòria i les mancances són cada cop més evidents. Falta equip, la cantera no sempre garanteix l'èxit i els gols depenen moltes vegades d'uns davanters amb la pólvora mullada. Aquest any el club s'ha salvat molt abans que la temporada passada, però l'afició exigeix un equip competitiu que no només certifiqui la permanència any rere any. Tots coincideixen en assenyalar el mal inici de temporada com el gran responsable de la posició final de l'equip. Això és el que diu Kiko Casilla, que ha lamentat no poder estar a Europa l'any que ve.
Pensaba que a lo mejor los equipos que estaban por encima de nuestro harían más puntos de los que han hecho. Y está claro que en esta liga pues bueno se ha visto la competitividad que hay, ¿no? Que no es fácil ganar. Y bueno, sí que si hubiésemos sido un poco más regulares, ¿no? Eso lo sabemos. Pues sí que podríamos haber estado en Europa. Una pena, pero ya no se puede tirar para atrás.
Per si fos poc, l'Espanyol va perdre la final de la Copa Catalunya contra un Barça farcit de suplents. El maig va començar amb un emotiu minut de silenci en memòria de l'alpinista lleietà Juanjo Garra. Tots els equips van empatar un al final dels 90 minuts, però els blaugranes es van endur el títol a la tanda de penals. Amb tot plegat, l'Espanyol acomiadarà la temporada aquest dissabte a les 9 del vespre. Ho farà, però, amb un paper molt important. Els pericos juguen contra un Celta de Vigo que intentarà guanyar sí o sí per salvar la categoria. L'equip d'Aguirre, tot i no jugar-se res, intentarà aconseguir els 3 punts.
Ràdio Estel.
I mentre li canta una habanera amb la guitarra...
Aquest dissabte 18, als Sons de la Terra, ens visitarà el jove Marc Anglerill, que amb només 18 anys ja té el seu primer disc i ha conegut la fama després de la seva intervenció als matins de TV3. A més, ens cantarà en directe una selecció de les millors habaneres i música catalana. No et perdis la teva cita amb Marc Anglerill. Aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, als Sons de la Terra, de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
I la vella Lola llença el davantal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Segurament us sona, si us parlem de la tamborinada, a una festa familiar que cada any arriba a Barcelona. La tamborinada és una iniciativa de la Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure, una entitat que va néixer a finals dels anys 70 de la mà de l'acció social i també de l'acció associativa de parròquies i d'entitats dedicades al lleure. Aquest diumenge arriba al Parc de la Ciutadella, concretament la 36a edició d'aquesta gran festa familiar i gratuïta que enguany estarà dedicada a l'aigua, entesa com la font de la vida. La 36a tamborinada serà el tema que tractarem durant els propers minuts amb la presidenta de la Fundació La Roda, Lluïsa Salades. Un minut i mig i serà un quart de deu. Saludem Lluïsa Salades, com dèiem, presidenta de la Fundació La Roda. Senyora Lluïsa Salades, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Un any més, eh?
Un any més, efectivament. Nosaltres amb molt de gust de donar una mica de difusió a aquesta bonica iniciativa. Què és la tamborinada i què es trobaran els que vagin aquest diumenge des de les 11 del matí al Parc de la Ciutadella?
Doncs mira, la tamborinada és la festa de totes les entitats que estan adherides a La Roda, que en són quasi bé un 100, i aleshores un cop a l'any ens reunim tots al Parc de la Ciutadella i allà amb tots els treballs que han aportat a les entitats des de La Roda, que els ha ajudat, doncs ho es posen i a més ho fan, com vol dir, tallers. Enguany doncs va dedicat a l'aigua i hi haurà tallers molt diversos que la gent hi podrà gaudir, perquè és que la tamborinada volem dir i volem remarcar que és una festa per tota la família, que no es pensin només que és pels nens, és per tota la família, amb recuperació de jocs, amb tallers de tota mena, en fi, després espectacles molt bonics, de ball, de cant, d'esbars, en fi, una barreja de tot, però que de debò, si ens fa bon temps, en gaudim tots molt.
Esperem que sigui així. Totes aquestes activitats es troben concentrades a l'espai del Parc de la Ciutadella i és possible anar-hi a les 11 del matí, que és quan comença, o al migdia o a la tarda, no? A qualsevol moment del dia.
Mira, Ignasi, nosaltres el que sí demanem és que les persones que vinguin, que s'hi passin tot el dia, perquè val la pena. Tant al matí, amb tot el que es fa, com a la tarda, que després a les 5:45 pleguem els tallers, i aleshores tots a la plaça de la Cascada, que és on es fa l'acte final de cloenda, que aquest any, evidentment, sempre diem que és sorpresa i no volem explicar, però veureu dos gotes d'aigua com, bé, es discuteixen una mica, però després arriben a ser amigues. Per tant, això, fins aquí puc dir,
no,
però molt bonic. Però
dedicat al tema de l'aigua, sí. Entesa com a font de vida. De vegades
Exacte.
Parlem de l'aigua quan ens veiem en situacions d'emergència. Recordem
això
ara fa 5 anys, amb aquella sequera que vam tenir, no plovia. Ara no tenim tant problema d'aquests, però hem de seguir pensant en l'aigua com un recurs natural limitat.
Exacte, i a més també volem dir que dediquem i ho farem a la inauguració unes poesies de l'Espriu, ja que és l'any Espriu, doncs que les recitarà la Núria Feliu, que és una gran poeta amb això, poetesa, vaja.
Sí.
I després també tenim el nostre amic, en Pau Descansi, el Paco Candel, que va fer el primer llibre fa 50 anys dels altres catalans, un home autodidacta, un home que es preocupava molt també per tot el que era la pobresa o la gent que havia vingut en aquell temps, als anys 60-70. I també hi haurà els 20 anys dels Pallassos Sense Fronteres. Vull dir-te que hi haurà un reguitzell de coses molt boniques, molt interessants i per passar-s'ho molt bé.
Si es vol consultar el programa, hi ha manera d'obtenir el programa en paper, el tríptic,
sí.
En les entitats de la Fundació La Roda, un centenar, com ens deia ara Lluïsa Salades, i també a la web de la Fundació La Roda, que és fundaciolaroda.cat. Tot junt, fundaciolaroda.cat, amb les 3 W davant. Allà hi ha tota la informació sobre els horaris més concrets d'aquestes activitats que ara ens anunciava Lluïsa Salades. Alguna cosa més que vulgui destacar?
Home, jo el que voldria dir és que, ja que l'any passat vam tenir la desgràcia, perquè va ser una desgràcia aquell dia, doncs que va començar a ploure molt i no vam poder ni fer la inauguració, doncs enguany anem amb més força que mai i esperem que no ens faltin, ja que tot això és gratuït i el ciutadà, doncs, en fi, ho té que aprofitar, perquè hi ha tan poques coses gratuïtes i està tan malament l'economia que una de les coses que poden passar-s'ho bé i, a més, molt bé, perquè tot és molt professional, doncs que vinguin i que hi passin tot el dia amb nosaltres, que nosaltres amb això només de veure que està de gom a gom al parc ja ens compensa molt.
Al Parc de la Ciutadella, aquest diumenge a partir de les 11 del matí i tot el dia fins al vespre, recomanem, com ha fet Lluïsa Salades, a tots els qui ens escolteu, que si aneu, doncs us guardeu tot el dia, si pot ser, que val la pena.
Carmanyola, la Carmanyola,
dinar per allà.
A l'entrepà, o que ens comprin allà l'entrepà, no volem fer propaganda, però com és a preu molt mòdic, doncs també el poden comprar amb nosaltres, que així també ajuden a la festa.
36a edició de la Tamborinada, recordem aquest diumenge, que coincideix aquest any amb la Festa del Corpus, al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Només una pregunta final a Lluïsa Salades, presidenta de la Fundació La Roda, sobre el funcionament de l'entitat actualment. Hem dit abans que va néixer doncs, en aquell context de la transició, en tot aquell, diguéssim, podem dir-ho així, tot aquell revifar social que hi havia en les nostres entitats parroquials, socials, el Clot i Sant Martí, no?, per aquesta zona de Barcelona.
Sí, va néixer amb gent del Clot, de Sant Martí, després de Sants, Sants, Hostafrans i La Bordeta.
Per tant, diversos barris de Barcelona.
Eren 7 o 8 barris que tots nosaltres érem molt joves, teníem fills, i vèiem que no hi havia massa cosa per ells, i aleshores vam dir, home, per què no fem la coordinadora, que es deia coordinadora aleshores d'entitats, i fem aquesta feina tan bonica de l'educació amb el temps lliure. Així va néixer.
I com aquesta iniciativa, la de la Roda, evidentment n'han sortit moltes altres, la mateixa Fundació Pere Tarrés i altres col·lectius, però sobre el funcionament actual ha canviat molt, clar, la situació en aquests últims 37-38 anys.
Bé, ha canviat, jo et diria que ni per millor ni per pitjor, sinó que estem en una, ja ho saps, en un impàs de que no hi ha diners. Esclar, si no hi ha diners per les escoles, no hi ha diners per als hospitals, doncs per la cultura encara n'hi ha menys, perquè la cultura sempre ha sigut la cosa més pobra de tota la societat. I clar, aleshores què fan? Doncs ens retallen molt i molt. Però com que hi ha tots aquests voluntaris que hi posem al coll i que són més de 1.000 joves que amb això tenen molta fe de seguir endavant, doncs, escolta'm, nosaltres, amb diners o sense diners, seguirem endavant.
Doncs endavant en aquesta tasca de coordinació que fa la Fundació La Roda amb un centenar d'entitats i, permeti'm que ho digui, senyora Lluïsa Salades, desafiant la dura situació econòmica, organitzant una vegada més la Tamborinada per aquest diumenge.
Sí, sí. Bueno, Ignasi, no em diguis de senyora Lluïsa Salades, després de tants anys,
sí,
m'agrada no. més el...
Sí, a nosaltres també ens agrada més, però bé, ja sap
bueno,
el que és de vegades la formalitat.
No,
entrevistes.
Perquè llavors encara em veig més gran.
No es preocupi, no et preocupis. Gràcies, Lluïsa
Salades.
Molt
bé, us esperem a tots, eh?
Bona Tamborinada aquest diumenge al Parc de la Ciutadella de Barcelona, de la mà de la Fundació La Roda. Hem parlat amb la seva presidenta, Lluïsa Salades. Bon dia, que vagi bé.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 2 de juny, a 6:45 de la tarda, la missa de Corpus en directe a Ràdio Estel. Serà des de la Catedral de Barcelona i estarà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, aquest diumenge a la tarda, la missa de Corpus en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
És Corpus aquest diumenge i, com hem dit abans, un dels referents pel que fa a la manifestació social, pública, cívica i també de contingut religiós d'aquesta gran festa són les catifes que guarneixen molts carrers de pobles i ciutats de Catalunya. És el cas, per exemple, de la Garriga, al Vallès Oriental, o de Sitges, al Garraf, i també de Cornellà de Llobregat. Parlarem durant els propers minuts amb la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que ens acompanya en directe. Parlem concretament amb Rocío García. Rocío García, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé, cansats i cansades després de la festa d'ahir a la nit, però llestos i preparades per començar de nou.
Ahir a la nit, que tradicionalment, com era sempre en dijous, se celebrava Corpus, a Cornellà es viu encara.
Sí, aquí és la nostra festa major. Sabeu que és canviant, no és una festa que tinguem unes dates concretes, sinó que va en funció, evidentment, de com cau el Corpus, però el que sí que no falta sempre són ganes de diversió, de convivència, de cultura, de festa, en definitiva.
Rocío García, que és tinent d'alcalde de Polítiques de Ciutat i Cultura a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, té molt a veure amb l'organització de les catifes de Corpus. Com s'organitzen i com es podran veure, suposo que diumenge, no?
Bé, aquí la veritat és que és una tradició que, com sabeu, s'havia anat perdent, sobretot en municipis com el nostre, i nosaltres vam recuperar ara fa prop de 10 anys aquesta tradició i la vam començar a treballar a les escoles. Vam començar a fer tallers amb entitats de la ciutat que volien ajudar-nos, vam entrar a les escoles fora de l'horari lectiu i vam crear tota una xarxa, primer de coneixença, no?, de quina era la tradició de les catifes, i també després de participació, perquè tota la feina que es fa al llarg de tot l'any, avui és festiu, avui les escoles són tancades, però els nens i les nenes surten a les places a fer catifes de flors. Justament el que han anat treballant durant el curs a les seves aules. I també hi ha entitats també molt tradicionals que sí que han mantingut la catifa i que la fan demà. La fan demà i ja la deixen muntada tot el cap de setmana, com és l'Orfeo Catalònia. Mm-hmm. Amb la qual cosa, bueno, ara avui tenim els escolars que arrenquen a les places amb les catifes de flors i demà tenim una altra entitat que comença a primera hora del matí fent la mateixa catifa a la plaça del Trinquis.
Per tant, es combina bellesa artística amb pedagogia i educació en valors, perquè segur que els nens i nenes, nois i noies, valoren la importància, la simbologia de la flor com a referent doncs, d'exaltació, no?, d'unes determinades creences, en aquest cas, d'unes arrels cristianes, però també d'una societat que mira els seus valors.
És que, justament, és el que és la cultura. La cultura, sense recordar d'on venim, no podem tampoc ensenyar als joves i als nostres infants cap a on ha d'anar una ciutat, en aquest cas una societat. Som el que hem estat, el que hem heretat, però també del que som capaços de transformar i de crear cap al futur. És fonamental que en aquesta transmissió de valors estigui la família, per això nosaltres també treballem moltíssim les propostes de famílies. El Corpus en Família és un dels eixos centrals de la nostra programació. Avui tindrem activitats que poden anar doncs, de petits i grans junts, compartir, participar, i al llarg de totes les festes també. És que si no tenim en compte que una ciutat, una festa major, doncs ha de tenir oferta per tothom, i que a més l'hem de compartir, no hem d'estar separats uns a una banda i uns altres a l'altra, no? Hem d'intentar estar tots junts, convivint, i també intentant fer créixer aquests joves que venen darrere, i que sàpiguen també que han fet els seus pares i els seus avis i que ells també participin d'aquesta festa que després, en definitiva, l'hauran de mantenir ells.
Cornellà de Llobregat, com dèiem, una de les ciutats catalanes que acull catifes de flors que guarneixen alguns dels seus carrers. En el cas de Cornellà és des d'avui, que és dia festiu en aquesta ciutat, per cert.
És festiu, sí.
Exacte, i durant tot el cap de setmana, diumenge també amb la festa religiosa del Corpus traslladada pel conjunt del país, com saben els oients. També hem de dir que la Garriga i Sitges són altres de les ciutats on fan catifes de flors. I en el cas de Cornellà, molt ràpidament, senyora Rocío García, ens pot dir quins carrers o per quines zones es poden trobar pels qui vagin a Cornellà?
Doncs els que vinguin a Cornellà en trobaran, a cada hora comencen, ara a les 10 del matí, a la plaça Sant Ildefons, just a la sortida del metro Sant Ildefons, que és la línia 5, amb la qual és molt fàcil de trobar.
Sí.
Després la tindrem a la plaça Lluís Companys, també molt a prop, al costat del Mercat Centre, també molt a prop també dels transports públics. I després, demà, en tindrem una altra catifa organitzada per l'Orfeo Catalonia, a la plaça del Trinquis, al barri del Pedró, també. Molt fàcil d'accedir-hi perquè, bueno, hi ha línia del tramvia. A més, doncs, tenim gincames populars, gincames familiars, cercavila de tradició popular... Bueno, hi ha un munt d'activitats a la programació que hem organitzat, també de 100 actes, als que es pot assistir des dels més petits als més grans, junts, separats, o sigui que podem gaudir de la festa de Cornellà, com sempre ho fem, amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Moltes gràcies, Rocío García, tinent d'alcalde de Polítiques de Ciutat i Cultura a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Bon dia, bona festa major, bona festa de Corpus. Fins una altra.
Gràcies, molt bon dia.
A radioestel.cat, la ràdio... Tu tries. Aquest diumenge 2 de juny, 6a Fira del Llibre Vell i Novetats Editorials a Bellprat, Vila del Llibre. Xerrades amb autors, recitals de poesia, contacontes infantils, òpera en directe, intercanvi de punts de llibre, exposicions, el centenari Salvador Espriu i Joana Raspall, servei de bar i restaurant i molt més. Aquest diumenge a Bellprat, 6a Fira del Llibre Vell i Novetats Editorials, la primera pàgina de 1001 històries. Més informació a amicsdebellprat.com.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb el paquet de dos envasos de bolquers Dodot Activity en diversos formats per 30,59 euros.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
L'actualitat del Barça d'hoquei patins amb voli i futbol sala ens la serveix avui el Víctor Caselles. Víctor, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Comencem amb l'handbol, el tema que més apreta l'agenda. A poc està arribant la cita de la final a 4 a Colònia per al Barça. Demà, un quart de 4, el Futbol Club Barcelona Interesport iniciarà la lluita per assolir la novena Champions de la seva història. En aquest article repassem diverses dades del Futbol Club Barcelona a Europa. Aquesta serà la primera Final Four per a Montoro, Gurbiando, Stranowski i Aguirre-Zabalaga. Les dues vegades que el Futbol Club Barcelona d'handbol ha participat en la final a 4 arribat a la final. Aquesta serà la tercera participació del Barça d'handbol en les quatre edicions de la Final Four disputades. Arpad Esterbic serà l'únic jugador que haurà disputat les quatre edicions de la final a 4 disputades fins ara. Dues amb el Ciudad Real, una amb l'Atlètic de Madrid i una amb el Futbol Club Barcelona. 5 temporades consecutives va guanyar el Futbol Club Barcelona d'handbol la Champions de la temporada 95-96 fins a la 99-2000. Si el Barça Interesport es proclama campió d'Europa, Sergei Rutenka aconseguiria la seva 6a Champions d'handbol. El bielorrus ha estat campió amb el Seile, amb el Ciudad Real i amb el Futbol Club Barcelona. 3 jugadors han guanyat 7 Copes d'Europa al llarg de la història, David Barrufet, Xavi O'Callaghan i Andrei Shevchenko. Són els jugadors que han assolit aquesta fita, Barrufet i O'Callaghan amb el Futbol Club Barcelona, mentre que Shevchenko 6 amb el Futbol Club Barcelona i una amb el Kiel. 8 vegades el Futbol Club Barcelona ha guanyat la Champions i és l'equip que més vegades ha aixecat el trofeu. La primera va ser la temporada 90-91 i la darrera la temporada 2010-2011. 9 van ser els triomfs del Barça Interesport a la primera fase de l'actual edició de la Champions. Només va perdre la fase inicial per 31-30 a la pista del Fuchske Berlín. Dels 10 partits de la primera fase, els blaugranes en van guanyar 5 per més de 10 gols. Els 11 gols de Rutenka al Palau Blaugrana davant el BM Atlètic de Madrid són el millor registre golejador d'un blaugrana en l'actual edició de la Champions. Canviem de secció, anem al futbol sala. El proper rival del Barça a l'Esport en la carrera pel títol serà el Caja Segovia. Demà s'enfrontaran al Palau en l'anada de les semifinals. El conjunt castellà va suposar el Saragossa en les dos partits de la sèrie i va adjudicar-se la plaça per disputar les semifinals del play-off per lluitar pel títol. Els següents seran el penúltim escull per als de Marc Carmona per intentar revalidar el títol de Lliga aconseguit la temporada anterior. El primer partit serà demà a la 1 del migdia a Segovia. Els precedents del conjunt de Marc Carmona davant els segovians són idonis. Els blaugranes ja saben què és remuntar la pista del Caja Segovia, ja que la primera volta van aconseguir capgirar un resultat que no els era gens favorable, d'un 2-0 a un 2-5. En la visita del Caja Segovia al Palau no hi va haver color, 7-0 per als de Marc Carmona. Un altre que jugarà la final a 4 europea és el Barça d'hoquei patins. Demà els catalans jugaran contra el Benfica de Lisboa a les 4 de la tarda. Edu Castro es coneix el proper rival del Barça a Europa, Phil Parranda. El segon entrenador barcelonista admet que el portuguès és un equip que barreja jugadors veterans i joves i que a sobre té quatre esquerrans. El Benfica és un equip portuguès molt espanyolitzat, és a dir, que juguen moltes situacions de dos contra dos, de molta tàctica individual, sense gaire joc col·lectiu, però que té molts jugadors veterans per dur a terme situacions molt senzilles de l'hoquei. És un conjunt que, a més, té bon xut exterior, que juga també molt bé a la contra, joc típic portuguès, i que té molts bons patinadors. Castro afirma que el Barça ha de tenir una defensa forta, tancada, molt compacta, i si són capaços de córrer els contracops com ells, tindran moltes opcions de superar-los. Després caldrà estar atents per poder superar un equip que juga sense canvis en defensa, que té bons patinadors que ajusten molt les marques. Caldrà estar molt intensos i potser millorar la faceta de la mobilitat d'atac. Això és tot, Ignasi.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. El comentari de l'actualitat avui ens el fa Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bon dia, endavant.
Bon dia. Un element destacable que afecta allò que s'ha anomenat el contracte social és la creació d'ocupació. Els alts índexs d'atur a Espanya generen una via d'aigua de desafecció de la política. Una majoria de ciutadans entén que la responsabilitat de la situació actual és culpa del govern i que allò que importa és el resultat de les polítiques de foment de l'ocupació, fins ara lamentables i de conseqüències alarmants per la cohesió social. Podríem dir que ni des de la perspectiva contractualista ni des de la fonamentació utilitarista de l'Estat aquest té sentit si no aconsegueix garantir la subsistència material dels ciutadans. Uns drets bàsics de la persona, com seria l'ocupació digna, i d'aquesta manera la pau social. Quan aquests objectius legitimadors fallen, com passa ara a Espanya, la convivència es pot veure greument alterada. A la meva manera de veure, la majoria de ciutadans no pretén que l'Estat creï directament ocupació, sinó que creï condicions normatives, administratives, econòmiques, perquè l'atur a Espanya és una anomalia estructural que afecta el nucli dur de la política i, com he dit, de la mateixa existència de l'Estat com a concepte. D'altra banda, el pessimisme dominant, la desesperació, la desconnexió de la comunitat, la marginalitat que genera la desocupació, més en un moment en què el sector públic sembla enfonsar-se i el privat no té condicions ni estímuls per generar ocupació, exigiria un profund replantejament d'algunes polítiques públiques d'austeritat en el marc d'una resposta més intel·ligent, si fos possible. L'absència de referents espirituals en moltes persones encara pot fer menys suportable la penúria i, a més, pot provocar la radicalització d'un discurs en determinades propostes i plantejaments. En definitiva, la ciutadania percep que l'Estat ha de fer alguna cosa útil davant la descomunal catàstrofe del creixement de la desocupació a Espanya. Que no sigui l'excessiva càrrega fiscal per les empreses o pels particulars, ni l'afany recaptatori sense més. La percepció és, d'altra banda, que no es fomenta realment l'emprenedoria, tot i les grans campanyes orquestrades des de fa anys. La petita i mitjana empresa té les seves pròpies particularitats i està més estesa a Catalunya que en d'altres parts del territori, amb la qual cosa el discurs políticament correcte de l'emprenedoria pot sonar a alguns a música celestial. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Ester Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada.
A
Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, regeneració de la política. Calen lleis, però sobretot una educació amb valors. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
Entrem en els minuts que dediquem cada divendres al cinema i la televisió. Quan són 9:45, avui amb una mica de retard, ens posem en marxa ràpidament amb la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I com sempre, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, el TAC, i avui comencem el repàs a les estrenes cinematogràfiques parlant d'una pel·lícula espanyola, Fill de Caín, Hijo de Caín.
Sí, espanyola, i a més està rodada aquí a Catalunya, i també és una producció catalana, i la podem veure en català i en castellà.
¿En qué consiste el ajedrez?
En matar al rey.
Un aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho un millonario.
¿Cuánto hace que no hablas con él?
Yo hablo con él.
¿Qué haces?
Él es el que no me contesta. ¿Qué quieres que haga?
Necesita ayuda, necesita terapia, yo qué sé.
Necesita amigos.
Carlos, Nico no es normal. Necesito tu ayuda.
Te largaste sin dejar ni rastro. 15 años sin saber nada de ti. Y esto es todo lo que me tienes que decir.
No podemos con él.
Nico Albert és un adolescent d'estrany caràcter, intel·ligència excepcional i una única obsessió, els escacs. El seu pare, Carlos, que està interpretat per José Coronado, i Coral, la seva mare, estan preocupats. Contracten a un psicòleg infantil, el Julio Bertrán, i a través de la teràpia i de l'afició comuna que tenen els dos amb els escacs, en Julio, aquest psicòleg, s'endinsarà en l'inquietant món del Nico.
Una pel·lícula rodada a Catalunya i basada en la novel·la Querido Caín, premiat bestseller d'Ignacio García Baliño.
Doncs, a més, el seu director, el Jesús Montlleó, s'ha iniciat a la seva carrera com a director cinematogràfic amb aquest film, cosa que doncs, està força bé, no?, fer un debut així, i ens mostra aquesta família que és incapaç de reaccionar davant al difícil comportament d'un fill que se'ls escapa de les mans.
Una pel·lícula amb un escenari d'alt standing, Fill de Caín, un fill conflictiu, un pare molt preocupat pels seus negocis, una mare amb escassa influència familiar. En principi, són detalls, Montse, amb poca originalitat per interessar l'espectador.
En principi sí, no? Un cop més tenim aquestes idees, però aquesta vegada he de dir que no és així. Fill de Caín s'inclina per una més actual manera de fer cinema amb personatges de la nostra generació, amb problemes del nostre entorn i, a més, amb un tempo visual i una mesura interpretativa doncs, de qualitat. Fotografia i banda sonora també tenen un relleu important en aquesta cinta.
José Coronado, d'alguna manera, lidera aquest thriller. A més, fa poc ja el vam veure en un altre film de gènere similar, Los últimos días.
Sí, és un actor que està molt de moda. A més, fa 2 anys va guanyar també el Goya, no?, per una pel·lícula, no recordo el nom, però José Coronado, doncs, en aquest cas, afegeix un nou i positiva baula en la seva carrera com a actor, però en un rol que fa doncs, que està ple de matisos que confirmen una vegada més el seu brillant historial. Maria Molins i Julio Manrique completen amb l'adolescent David Solans un extraordinari conjunt interpretatiu en la qual es nota la ferma mà d'un director que ho fa força bé per ser la seva òpera prima.
Anem a la segona estrena de la cartellera cinematogràfica. Continuem, en aquest cas, amb una trilogia molt estiuenca, Resacón 3. Aquesta vegada, Montse, no hi ha ressaca precasament com de costum, oi?
Doncs no, en aquest cas, el Phil, l'Estu i l'Alan es veuran una vegada més a la carretera, però per tancar alguns assumptes que tenen pendents a Tijuana i, per descomptat, a Las Vegas.
Hemos hablado con Tracy hoy y nos ha dicho que la clínica que han encontrado está muy bien.
Es una pasada. La he visto por internet. La ponen genial.
Deberían mandarle a una clínica de adelgazamiento.
¡Phil!
¿Qué? Así perdería peso y conocería a alguien. Es lo que necesita. Está solo.
Si está tan solo, ¿por qué no pasáis más tiempo con él?
No, créeme. Mejor no.
No. Ya te digo yo que mejor no.
Oh, vamos. ¿No será para tanto? ¿Qué es lo peor que os ha pasado? ¿Lo del tatuaje?
Sí, lo del tatuaje fue lo peor. ¿No?
Sin duda, el tatuaje fue lo peor. Una pesadilla.
Resacón 3, una pel·lícula amb una nissaga, Montse, que quan va començar l'any 2009 va tenir un èxit inesperat.
Doncs sí, el director d'aquesta famosa saga és en Todd Phillips, que torna a la carga per tercera vegada amb constants picades d'ullet als anteriors lliurament. Resacón no segueix rigorosament el patró de la primera, cosa que sí que feia la segona, i en aquestes dues pel·lícules, és a dir, les dues primeres, tres amics, recordarem, s'aixecaven amb una horrible ressaca en una habitació d'hotel sense recordar absolutament res. Tot tipus d'objectes inconexos els envoltaven i un personatge vital sempre desapareixia, doncs un personatge vital perquè era necessari per una boda, no? Per un casament que estava a punt de celebrar-se.
Sé que has vist les tres pel·lícules de Resacón, Montse, quines diferències hi trobes?
Doncs mira, aquest punt de partida del qual parlava, de la primera, desprenia una gran frescor i originalitat i també un humor surrealista. I jo crec que també una cosa positiva que tenia és que tot i l'estil de pel·lícula del que es tracta, no hi havia un excés de grolleria, no? I a més, doncs tenia el seu punt de bogeria interessant. La segona part es va repetir tot exactament el mateix patró, perquè així s'assegurava l'èxit, no? Tot i que s'hi afegia molta més sal gorda i bromes una mica més barrueres, a diferència de la primera. I aquesta tercera jo crec que és més original que la segona, però és veritat que, i també la que té menys humor fàcil i groller, però no és tan divertida ni boja com la primera de totes.
I la pel·lícula es torna a desenvolupar a Las Vegas. Recordem que la segona era a Tailàndia.
Ah, exacte. Doncs torna a veure escenaris a Tijuana, però també a Las Vegas, i torna a aparèixer, doncs, per exemple, el personatge que interpretava Heather Graham, o tindrem aventures a l'Hotel César de Las Vegas.
Doncs bé, Resacón 3, et quedes amb alguna?
Bueno, la millor és la primera, però jo prefereixo la tercera a la segona.
Bé, també s'estrena avui a la cartellera la pel·lícula Tierra de Nadie, El viaje extraordinario, Mi gran aventura sexual, De què va la vida, El gran golpe, Todo irá bien, i també Madres de Mayo, una pel·lícula sobre tema històric i polític delicat, el de l'Argentina, de la dictadura, que comentàvem la setmana passada, però que finalment no es va estrenar divendres,
exacte,
sinó avui.
A vegades, quan són aquestes pel·lícules de poca distribució, doncs a última hora fan canvis.
Bé, avui amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, seguim repassant l'actualitat, en aquest cas parlant de televisió. En un minut, Montse, algunes notícies, per exemple, sobre la Marató de TV3.
Doncs sí, aquest any la Marató, bueno, que serà el 15 de desembre, estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives i ho presentarà la Núria Soler i el Roger de Gràcia.
Televisió Espanyola, d'altra banda, roda a l'Índia una pel·lícula biogràfica sobre Vicenç Ferrer.
Doncs sí, l'encarregat de ser Vicenç Ferrer és l'Imanol Arias i a més l'acompanyaran l'actriu Aida Folk en el paper d'Anna Ferrer i també altres actors catalans com Josep Maria Pou com a superior jesuïta o en Carles Canut com a Montalvo.
I acabem dient que l'objectiu és un nou programa d'Anna Pastor a la Sexta.
Doncs sí, Anna Pastor, després de tota la polèmica que va haver per el seu acomiadament a Televisió Espanyola, doncs s'estrena a la Sexta en un programa que es diu l'objectiu i que s'emetrà els diumenges abans de l'exitós Salvados.
A 9:45 de la nit. Gràcies, Montse. Més cinema i televisió divendres vinent. Bona setmana.
Bona setmana.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 5 de juny tens llucet de palangre del Cantàbric per 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Recorda, llucet de palangre del Cantàbric per 7,99 euros.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Bé, comencem a l'espai dels viatges i pelegrinatges del Club Més Amics quan passen ja 3 minuts de 3 quarts de 10. És la recta final del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel tots els divendres. Abans d'entrar en matèria us oferim el llibre del dia. Avui és un llibre que es titula Família. És una traducció del xinès, un llibre escrit per Ba Jin. Un relat sobre una família xinesa que d'alguna manera està vivint moments molt difícils. Aquest relat, aquesta novel·la, editada pel Cercle de Viena, la podeu tenir si ens truqueu ara al 93409-2772, 93409-2772. Família, un llibre traduït del xinès de Ba Jin. I ara sí, Núria Ortín, directora del Club Més Amics, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, estem de divendres, però, bueno, contents, no? Amb un temps així una mica estrany, que estem, que si ve l'estiu o no, la primavera.
Això de però... divendres, però contents, molta gent precisament associa el divendres a estar més content.
Sí, perquè et ve cap de setmana, no?
Sí, exacte, per això.
Festiu, sí. Per això és igual que faci núvol, però que estem contents igual.
Avui ens acompanya també Xavier Guerrero, comercial de Root Travel, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I Bàrbara Virgil, que és la responsable de les rutes bíbliques de Root Travel i del Club Més Amics, bon dia.
Bon dia a tothom.
Tenim una convidada.
Exacte, no és convidada perquè és de la casa, és la Montse Bros, que s'ha quedat una estona després de fer la seva crònica setmanal de cinema i televisió, perquè avui, on també parlarem de Terra Santa, ella ens pot dir alguna cosa perquè va anar-hi l'estiu passat, oi?
Doncs sí, l'estiu passat vaig estar a Natzaret, a Betlem i a Jerusalem, és a dir, que puc dir també, puc donar el meu testimoni.
Sí.
Molt bé, vas
anar... Crec que dic que li agrada molt aquest espai, dic, Montse, doncs queda't, si t'agrada tant, com els nostres oients.
S'aprèn moltíssim, perquè jo realment, no, és a dir, descobrir en països que no t'ho imagines el cristianisme, doncs, com està o com s'ha viscut, és molt interessant.
No, molt bé,
donem un altre punt de vista, no?
Sí, sí, una oient, que ja m'ho deia cada setmana, molt especial, la Montse, però bé, ja veig que et volen donar més feina, perquè
ja
et quedis aquí...
Jo cantava.
Molt bé, doncs,
de fet, avui volíem parlar de Terra Santa, si voleu, i volíem parlar d'Armènia, així que són dos propers viatges que tenim.
I reviurem encara una mica, si voleu, el pelegrinatge a Roma, però en tot cas anem a...
Sí. Bueno, anem de pelegrinatge a Roma, ja vam explicar que va anar
molt bé.
Un 10, després ens han trucat gent i encantats i molt contents, i ara ens focalitzem en Terra Santa, que és del 14 al 21 d'agost.
Sí.
Doncs sí, doncs aquest peregrinatge ara està en període d'inscripció. Haig de dir que també han vingut, han tornat els peregrins del 20 al 27, que van estar a Terra Santa, molt contents també, un grup d'unes 15 persones, però que ha anat fantàstic, i tothom en parla d'aquest peregrinatge. Aleshores, ara ens trobem en aquesta situació de procés d'inscripció amb el peregrinatge, que com diu la Núria, doncs és del 14 al 21 d'agost. A grans trets, doncs són una estada a Israel, es visita durant 3 dies la zona del nord, la zona de la Galilea, es fa l'extensió al Mar Mort i després el plat fort dels peregrinatges a Terra Santa sempre és doncs, el Jerusalem i Rodalies.
Jerusalem amb la seva configuració de ciutat interreligiosa actual, però amb tota la seva arrel cristiana, jueva i un país on també hi ha presència musulmana.
I tant. Jerusalem, una ciutat que no te l'acabes en un mes, una ciutat que no deixa indiferent, vull dir, és una ciutat per gaudir-la, per disfrutar-la, per patejar-la de dia, de nit, amb absoluta seguretat, amb tranquil·litat pels carrers i que, bueno, no et deixa indiferent a ningú.
Del 14 al 21 d'agost, recordem-ho, pelegrinatge a Terra Santa del Club Més Amics. Si voleu inscriure-us, encara hi ha places, amics oients, truqueu-nos al 93 409 2770, demaneu per la Núria Ortín, que és aquí tots els matins, de dilluns a divendres, o bé també entreu a la plana web www.clubmes.cat. Tu, Montse, per cert, vas anar a l'estiu també a Terra Santa.
Vaig anar al mes d'agost, I, bueno, en alguns llocs sí que feia més calor i tal, però Jerusalem, com que és, crec que és més alt...
Són 800 doncs, metres d'alçada.
Recordo que inclús a la...
Puigcerdà.
Sí, inclús a la nit t'havies de posar una jaqueta, cosa
digueu,
que...
Digueu, Montse Benal, perquè la gent diu, ai, a l'agost, escolta, és que fa molta calor. A veure, fa calor com aquí, com
sí,
allà, però no és...
A les nits refresca, a
refresca, sí. A Nazaret, per exemple, no tant, sí que feia més calor, però a Jerusalem doncs, feia una temperatura bastant més agradable i a la nit, ja us dic jo, que m'havia de posar jaqueta.
Doncs això va bé dir-ho perquè hi ha gent que té i molta tant. Por d'anar sí. a l'agost a Terra Santa perquè està com molt magnífica. No, fa molta calor. A veure, fa calor...
Jo vaig anar a Marrakeix, bueno, que és una terrassa de verano, però vaig anar a Marrakeix 2 anys anteriors i vaig passar bastanta més calor
que a Terra Santa.
A Barcelona, segons com, a l'agost fa sí, molta calor.
La humitat aguditza la sensació sí. de calor. Encara que no arribis als 30 graus, moltes sí. vegades passa això. Doncs bé, Jerusalem, a 1.000 metres d'alçada, jo em quedava curt, pensava que era 800, 1.000 sí, metres d'alçada, com... això és com la Cerdanya, exacte, com
Puigcerdà. És la Cerdanya, per això et dic que la gent no tingui tanta por de no vaig a l'agost perquè fa calor, que s'ho treguin del cap, hi ha molta llum i el dia, com que és, bueno, poden fer inclús més visites amb llum, no? I la llum de Terra Santa és molt espectacular.
Bé, doncs avui parlem d'Armènia amb la presència de Bàrbara Virgil perquè Armènia, doncs, és un país atractiu des d'un punt de vista de l'estudi bíblic, de l'estudi sí. del cristianisme.
El podem lligar també perfectament amb Terra Santa perquè la comunitat armènia a Jerusalem és una de les comunitats més antigues que es van instal·lar doncs, a la vora no?, dels llocs sants i tenen el seu propi barri dintre de Jerusalem, el barri, la ciutat vella de Jerusalem dintre de muralles, està dividida en 4 barris. El barri armeni és un dels 4 barris, com a quartier, no?, en francès, aquests 4 divisions, el barri musulmà, el barri cristià, que li diuen, que allà està més els llatins, els ortodoxes, els patriarcats, etc. I el barri jueu, que seria el que estaria al costat entre el barri armeni i el barri musulmà. Doncs anem a Armènia, ja serà la segona sortida que fem des de Catalunya Cristiana. Aquest any tornem a repetir una miqueta el mateix itinerari que l'any passat. I aquest viatge el que té també d'especial i diguéssim, únic, doncs és que fem una ruta bastant llarga, la fem coincidir una mica amb les festes de la commemoració de la Creu, de la descoberta de la Creu, i és del 23 de setembre al 3 d'octubre, estarem venint des de Tbilisi, des de Geòrgia, baixarem cap a Pardilijan, ens dirigirem cap a Erevan i arribarem fins a la frontera més sud per visitar Tatev, un dels monestirs també més interessants. Jo també per convidar la gent a visitar Armènia, que no només és un territori en el que trobem paisatge, trobem història, cultura, cuina, tradicions, bueno, tot és molt que convida molt a viatjar. Doncs vull també convidar la gent perquè crec que és un dels destins que ens fa parlar del cristianisme, especialment. Vull dir, potser hi ha altres destins que no hi conviden tant, però visitar Armènia et fa situar en un territori en el que el cristianisme és la identitat d'un poble des dels inicis de la seva formació, no? O sigui, abans de ser cristians, bueno, doncs el cristianisme s'adapta com a religió oficial al 301, però ja des de primers segles hi ha les tradicions cristianes, la famosa carta del rei Abgar, que el nostre estimat Sebastià Generes també ha treballat molt, també la inclou en el seu llibre sobre el pelegrinatge d'Egèria, inclou aquesta carta, que és molt interessant, que són dels armenis, que el rei Abgar, que escriu a Jesús, convidant-lo, bueno, etcètera, no?
Sebastià Genera, recordem-ho, és un important col·laborador doncs, del Centre de Pastoral Litúrgica, del Centre d'Estudis Pastorals i un gran estudiós bíblic, gran coneixedor d'aquests temes. Armènia, doncs, un poble que ens fa reflexionar perquè assumeix no, el cristianisme com identificant-lo amb la identitat nacional. Això és molt propi també de l'ortodòxia, no? Després els ortodoxos de molts països identifiquen l'Església amb el seu país.
Sí, el tema dels armenis, a més, doncs, ens porta a parlar durant el viatge també sobre temes com la Trinitat, que hem fet la festa de la Santíssima Trinitat, no? La celebració, els misteris aquests, com els cristians en els primers segles, tots aquests temes eren tan interessants. I tan...
Teològicament és molt important la Trinitat pels ortodoxos, però vaja, pels catòlics també ho és.
Sí, però vull dir que aquestes discussions que hi havia, aquests petits matisos, són Església Apostòlica Armènia, estan... No són ortodoxes.
No són ben ortodoxes, és una pròpia independent, diguéssim.
Sí, són com els etíops o els siríacs, és una altra església.
Moltes gràcies, Bàrbara Virgil. Recordem del 23 de setembre al 3 d'octubre, pelegrinatge a Armènia i també al Club Més Amics, el 93-409-2770. Hi ha més informació i al web clubmes.cat. Gràcies, Bàrbara Virgil. També gràcies, Núria Ortín. I gràcies a Xavier Guerrero. Núria, una última cosa.
Que s'apuntin per l'excursió del dia 15 de juny, que ens anem cap al Gironès, que val molt la pena, que bueno, possibilitat d'apuntar-se. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, bon cap de setmana. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Has vist quina marxa que porten al Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantors lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb un televisor Samsung LED de 42 polzades per 499 euros.
Pots pagar-lo en 12 quotes de 42 amb 33 euros al mes. Informa't de les condicions.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació en tots els articles Samsung.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Encara podeu trucar pel llibre que regalem avui, Família de Bajin, una traducció del xinès sobre la família a la Xina. Truqueu-nos al 93-409-2772 per entrar en el sorteig d'aquest llibre que regalem avui. 93-409-2772. Fins aquí el primer cafè de Ràdio Estel. Us hem acompanyat des de les 8, l'equip habitual del programa. Gràcies per la vostra companyia. Bona festa de Corpus i fins dilluns. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.